A l'hora de votar sabem que estem fent política, però quan comprem també sabem que estem comprant, o no? En som prou conscients? Per descobrir per què consumim, com consumim i saber si hi ha alternatives, hem convidat el còmic Carles Adol, i és treballador social de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pedagog i membre de la iniciativa social El Rodal. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per posar-nos una mica al dia i situar la nostra audiència, què és el consum responsable?
Bueno, el consum responsable és una manera de consumir que justament qüestiona el consumisme, no? És consumir amb consciència, només allò que necessitem, parar atenció amb el que fem, amb els impactes que té i tota aquesta història.
I a diferència del que podríem titular el circuit tradicional, en què és diferència, potser?
Bueno, el consum responsable és com que la primera cosa que fa és mirar cap a dins, no? I fer-se una pregunta que sembla que està en vies d'extinció, que és: necessito això abans de comprar-ho? Si adquireixo un producte és perquè tinc ansietat i estic compensant alguna deficiència que tinc per allà amb una bossa de la compra, o sigui, mira cap a dins. Després el consum responsable mira cap a fora, no? I es fa unes quantes preguntes abans de comprar, què compro i què no, a on, d'on ve aquest producte o aquest servei, de quin material està fet, jo sé. Qui necessita que jo compri això, no? O sigui, qui guanya diners amb el consumisme. I la tercera cosa que es planteja el consum responsable, que això ja seria el tercer nivell, és si vull participar en crear un món millor, un món més just, un món més consumista, si em plantejo participar en alguna plataforma d'activisme, no? Organitzar-nos per fer un consum més crític.
Seria alguna forma, doncs, plantejar-se abans de fer la compra, no? Un moment de reflexió previ abans de decidir tirar pel dret i comprar qualsevol cosa que potser, si et pares a pensar 5 minuts, te n'adones que no ho necessites o que ho necessites d'una altra forma, doncs, pues comprar-ho potser a un altre lloc o a una altra tenda.
Exacte, la primera cosa és això que has comentat tu, Alice, no? La primera pregunta és si ho necessito. I una altra cosa, que abans hem comentat objectes, bàsicament consumim objectes i consumim serveis, és a dir, perquè cada cop tenim més consum de serveis, posa telefonia, per dir, o electricitat. Vale. Algunes coses que podríem fer. El primer manament seria menys de tot. En general tenim moltes menys coses de les que necessitem. Llavors, la primera cosa és reduir el consum. De fet, si parlem de reciclatge, hi ha moltes persones que ens sembla que el consum, o sigui, que la sostenibilitat i que el que farà que el planeta tiri endavant és reciclar. Per exemple, reciclar no qüestiona el consum. Seguim consumint coses que no necessitem o en embolcalls que no estan bé i sembla que els portem al contenidor i ja està, no? Llavors, la primera cosa és reduir. Segona, estaria molt bé fer una llista de la compra. Pensem que un centre comercial, que de fet és el paradís del consumisme, és com si tinguéssim allà uns nois superguapos i que volen fer l'amor amb nosaltres i ens desitgen i ens somriuen, no? És com tot pensat per seduir-nos, no? Llavors, amb la llista de la compra una mica evitaríem això, no? Decidir amb la tranquil·litat a casa què necessito i llavors m'apunto amb una llibreta o al cap, o jo què sé, ho recordo, m'apunto al mòbil i llavors adquirir només aquelles coses, no? Per no deixar-nos seduir. Per exemple, ja sabem que el... Ah, digues.
No, endavant.
No, que ja sabem, per exemple, que en un supermercat tot el que posen al final de la compra són coses que no necessitem, caramels, tonteries, simplement perquè les comprem així seduint-nos.
Clar, parles de seducció perquè és molt llaminer, realment. I t'ho plantegen d'una forma molt llaminera i tu, no, vull dir, caus de quatre potes.
Bueno, al darrere d'aquestes empreses hi ha moltes persones pensant de com comprem coses que no necessitem, no? Per exemple, al darrere de la Coca-Cola, que és la beguda més venuda del món, que sabem per mil motius que no és saludable, hi ha una enginyeria impressionant per seduir-nos, des de la publicitat, la presentació, els concursos que fan, el gust, el sucre. Llavors, bueno, és com una competició, no? Gent que necessita seduir-nos i nosaltres que no volem, no?
Clar, perquè si ara tots de sobte, per unanimitat, decidíssim en tromba, doncs, predicar o d'alguna forma practicar aquest consum responsable, hi hauria grans empreses i grans grups que perdrien moltíssims diners, no?
Sí, i de fet el capitalisme està basat en el creixement, no? Bueno, sempre que encens la tele diu que s'ha de créixer. Una cosa està claríssim, si els recursos del planeta són finits, és impossible que anem creixent. Bueno, fa poc va sortir els mitjans, no? Que amb el nivell de consum que tenim aquí a Catalunya necessitaríem tres planetes. La petjada ecològica. O sigui, amb el meu nivell de consum, se suposa que necessito terra, necessito aigua, necessito terreny per conrear, pues, amb el meu nivell de consum, per ser català, necessito tres Catalunyes, no? Això vol dir que jo estic tirant de recursos d'una altra part del planeta o de recursos de futur, no? La meva filla haurà de tenir un planeta més o menys com el que s'ha trobat, no?
Clar,
sí, però el capitalisme viu d'això.
Uh-huh. Aquest model de consum responsable, que potser a gran escala és difícil d'imaginar-se, no sé si li veus més vida més enllà de les iniciatives potser més locals.
Bueno, jo el que no li veig gaire vida tal com anem és el planeta. Llavors em preocupa bastant més el planeta i el futur que una gran empresa. De qualsevol manera, una gran empresa bàsicament viu del que la gent pensa, i jo estic convençut que si la majoria de persones volguessin productes més sostenibles, per dir alguna cosa, doncs les empreses estarien obligades a fabricar això. I d'altra banda, l'administració pública que també té el deure de fer accions com aquella que va fer de cobrar les bosses de plàstic, no? Una acció així també té impacte.
Sí, té impacte, però queda molt, molt camp per recórrer. M'ha vingut al cap ara quan parlaves que potser havien perdut una mica el nord a una notícia que es publicava, no sé si aquesta setmana o l'anterior, però bé, és recent, que a Espanya hi ha més porcs que persones, ja. Vull dir, és com una mica que tot aquesta voluntat o aquesta obsessió fins i tot de seguir creixent, de seguir devorant, hem d'anar més, hem d'anar més, hem d'anar més, que potser d'alguna forma doncs, ens està portant, com tu comentaves, a que el planeta doncs, estigui molt, molt tocat.
Sí, ara que comentes això dels porcs, la ramaderia aquesta industrial té uns impactes impressionants amb el medi ambient. Primer, si jo accedeixo directament als aliments i no passo pels animals, tenim 7 vegades més aliments. O sigui que si no es mengés carn, hi hauria 7 vegades més aliments. I a part, hi ha tot l'impacte amb el medi ambient, que és impressionant, des dels purins, l'electricitat, el patiment animal. Però com es basa el consumisme, el consumisme és com que té dues cares, no? La cara que em presenten a mi és una safata estèril amb un Porexpan que trobo en un súper que m'està mirant perquè la compri, i després tot el que dius de les granges dels porcs, tot allò és d'amagat. Són llocs que si passes per allà no hi ha soroll, no hi ha olor, estan com amagades. És com la cara i la cara B, no? Igual que la roba, jo passo per una botiga d'una gran multinacional d'aquestes de roba, llavors la musiqueta superguapa, flipes, entres a la botiga, les bosses, el que a mi m'amaguen és l'impacte amb el medi ambient i amb les treballadores del textil que potser estan treballant 12 hores, 7 dies per setmana a Bangladesh, i amb l'accident aquell de Rama Plaza que van morir més de 1.000 persones fabricant textil, no? Com que tenen la cara que m'hi mostren i la cara que amaguen.
Carles,
això també es basa al consumisme.
Amb sort potser convences algú de la nostra audiència per consumir de forma més doncs, d'alguna forma més saludable, més... I clar, es voldrà saber quines accions ha de començar o quines accions ha d'encetar per dur aquest consum més responsable. No sé quines accions li podries recomanar.
Per mi és que és ben fàcil, no? I han comentat algunes. Una altra, mirar la distància. Jo, a mi arriba un producte i miro d'on ve, i si ve la Xina i no té cap sentit que vingui de la Xina, doncs no comprar-lo. Producte de proximitat i producte de temporada. Si jo compro aliments que són de temporada, no només estaran més bons, tindran més nutrients, seran més barats, sinó a més té un impacte així claríssim amb la sostenibilitat. Per exemple, la mida. No, la meva nena va al col·le. Ah, doncs li compro un tetrabric d'aquest de suc. Primer que el tetrabric aquell no és fruita, és nèctar, llavors té aigua. Després és un petit envàs. No hauríem de comprar petits envasos. Seria millor un tetrabric gran, però seria encara millor si compro una poma, si pot ser ecològica, i que se la mengi allà, que és la manera més, més saludable, no? O sigui, el tema de la mida. El tema dels embolcalls. Vas al portal de l'Àngel a Barcelona al Nadal o aquí a la Rambla i veus a tothom amb bosses i bosses, no? És com si jo quan compro una cosa m'has d'endur la bossa. Doncs pues no, no necessitem tant plàstic i no necessitem tantes bosses. Podem anar a comprar amb tot el que necessitem per no gastar. El tema dels materials. Això està fabricat amb un material sostenible, una cosa natural, o està fet amb plàstic? O amb coses que es poden reutilitzar o coses d'un sol ús? Més coses que ens podem plantejar. L'empresa que hi ha al darrere. És una empresa amb afany de lucre que vol que jo sigui consumista o és una empresa, per exemple, que no té afany de lucre? Anem a posar el cas de telefonia. Existeix un connexió, que és una cooperativa. És una cooperativa sense afany de lucre. Primer, que és democràtica, que jo si sóc membre de la cooperativa puc decidir cap on va l'empresa. Segon, no volen guanyar diners. Com no volen guanyar diners, si vas a una xerrada de Som Energia, no només... o de Som Energia o Som Connexió, no només et plantegen que no consumeixis més electricitat o més mòbils, sinó justament et suggereixen que redueixis el consum, perquè volen donar-te un servei i no volen guanyar diners. Vull dir que el tema de l'empresa també... Mira quina empresa hi ha al darrere. I una cosa que podem fer tothom és evitar les marques. La marca és un segell que fa una empresa que a mi em fa identificar-me amb allò, no? Nike és el logo més tatuat en el món, que és Nike. Pues és com si jo, al comprar unes bambes Nike, fos com la tia aquesta superactiva, superatleta que surt a l'anunci. Sembla que quan jo estigui comprant un xandall Nike estigui comprant això, la marca, o el Barça, jo què sé. Si em gasto 100 euros amb una samarreta de plàstic, què estic comprant? Estic comprant, no sé, suposo que la fantasia de que sóc del Barça, que som un club, jo què sé. Pues evitar les marques és una de les coses que també podem fer a l'eix.
En la mesura que tu adquireixes aquests hàbits doncs i passes a consumir de forma més saludable, canvies o redueixes d'alguna forma la petjada ecològica, no?
Sí. Perdó, que m'he equivocat amb el nom.
No t'anava corregint antena, Carles, no he tingut valor. Sí, no sé, jo era l'eix ja per la resta del programa, i cap problema, no preocupis. Parlàvem de reduir la petjada ecològica.
Pues sí. Això que comentava, mira, l'únic país del món que té un nivell de desenvolupament humà per la ONU que valora l'esperança de vida a nivell d'instrucció i el tema econòmic, l'únic país del món amb un nivell de desenvolupament humà alt, amb una petjada ecològica que no supera la del seu propi país, és Cuba. Bueno, ho comentem com una anècdota. Pues el que hem de fer és que quan nosaltres passem pel planeta, no? Pues que l'objectiu és deixar un planeta igual o millor del que ens hem trobat i llavors consumir pocs recursos. Això recomanem, si les persones que esteu escoltant això us interessa, llegir qualsevol llibre que parli una mica del decreixement. Que justament el que diu és, si vivim en un món finit, doncs hem de baixar els recursos, llavors viure de la manera més senzilla, viure una mica com vivien les nostres àvies quan eren petites, o que jugaven amb qualsevol cosa, que consumien poques coses, que no llançaven, no sé si algú de nosaltres hem tingut l'experiència d'anar a una masia de fa uns quants anys, no hi havia brossa perquè tot s'utilitzava. Pues és com fer una vida senzilla. I llavors això redueix la petjada ecològica, comentaves.
Sí, clar, a mesura que tu vas adquirint aquests hàbits, com podria ser alguns dels que has comentat, destriar el que no sigui necessari, o comprar menjar ecològic. El menjar ecològic ara mateix està, jo crec que està a l'alça, no sé, tu potser que ets un expert ho sabràs millor, però ara mateix el tipus de menjar que comprem suposo que influeix, i el menjar ecològic està creixent.
El menjar ecològic està creixent, entre altres coses perquè el capitalisme i les grans empreses s'apropien de tot allò, de qualsevol cosa que fem nosaltres, s'apropien, no? Si les grans empreses veuen que la gent jove és crítica i volen i qüestionen això, doncs treuen una línia de roba així com alternativa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Ara que comentes del menjar, un dels àmbits on podem fer, on tenim més incidència, justament és l'àmbit del menjar. Grain, una ONG molt rigorosa en temes d'estudis d'impactes i canvi climàtic, calcula que al voltant del 45-50% dels gasos d'efecte hivernacle tenen a veure amb el model industrial de consum, no?, amb l'agroindústria. Estic dient que jo menjo una poma, que aquesta poma ve de Xile, s'ha fet servir uns fertilitzants que venen del petroli, s'ha utilitzat molta energia per transportar-la aquí, per emmagatzemar-la, el plàstic, la gran superfície, el camió que la porta, bla, bla, bla. Tot això té un impacte impressionant. Llavors, una de les coses que hem de fer és menjar ecològic. Però que aquí les grans empreses també s'han apropiat. Si jo menjo unes verdures ecològiques que són d'un hivernacle de l'Ejido que tenen explotant a homes treballant a 40 graus amb un mar de plàstic gastant mogollon d'aigua, és un producte que no té pesticides, però no és ecològic, no ajuda a la sostenibilitat del planeta. Vull dir que si aquí hi ha un senyor de Badalona o Sant Cugat o d'aquí Sabadell que a casa seva es planta uns tomàquets, aquests tomàquets són ecològics i això ajuda mogollon a la sostenibilitat del planeta. A part que coneixerà totes les fases de la planta, vull dir que quan estem parlant de menjar ecològic no només és un segell o petites explotacions de proximitat en el mercat, bueno, és un àmbit impressionant per fer coses. Possiblement és el més important.
Sí, sí, però no tothom té el temps potser per dedicar-se a la plantació dels tomàquets, i si t'has de... i deixa'm ser una mica punyeter ara, deixa'm fer una mica advocat del diable, perquè t'he fet jo la pregunta, però si t'has de desplaçar fins al mercat o has d'anar a diferents locals on venen menjar ecològic, doncs potser també surt més car, depenent de com, on compris, si no compres a les grans superfícies, si t'ho pots pagar molt bé, però si no, doncs potser és un problema, no?
Vale. Bueno, primer has dit de no tenim temps, no? Quan trobo una persona que em diu que no tinc temps, dic, perdona, un dia teu té el mateix temps que el meu, que tothom tenim 24 hores. Una altra cosa és a què volem dedicar el temps. Bueno, per mi tens tota la raó. Fer les coses bé, un consum responsable, passa per agafar-nos el temps d'una altra manera. Per exemple, si jo decideixo no tenir cotxe i anar en transport públic, m'ho hauré d'agafar amb calma, agafo un llibre, aprofito el viatge amb els catalans o amb la Renfe per llegir. Si decideixo deixar el cotxe i anar en bicicleta, doncs trigaré més temps i no podré córrer. O sigui, la primera cosa, bueno, és veritat que tens això que comentes de gestió del temps. En el mercat és una decisió, no sé, tenim temps, però si tinc temps per anar a un concert o anar a la platja, que està no sé on, doncs potser també tinc temps per anar al mercat. El que comentes del si el producte és més car, en general sí que és més car. Però, si jo menjo producte ecològic, estic menjant salut, o sigui, m'evitaré, per exemple, si jo menjo fast food d'aquest o menjo menjar industrial, actualment l'estat espanyol és el segon país del món amb més sobrepès infantil. Llavors, això és infelicitat i els problemes de salut. O sigui, una altra cosa, si jo menjo menjar escombraries, potser em sortirà més barat de diners, però potser ho acabaré pagant. I quan jo estic menjant ecològic, o bé, és igual que sigui ecològic, o d'agricultura respectuosa, per dir-ho d'alguna manera, estic pagant una mica més, però estic mantenint l'aigua més pura, estic mantenint l'aire més pur, i això també em repercuteix. El problema del menjar industrial és que tots els impactes amb el medi ambient se socialitzen, vol dir, els guanys van per l'empresa i tots els impactes amb el medi ambient, això s'ho queda a l'administració pública, que és qui haurà de tractar les aigües, etc. Si algú no s'ho pot permetre, no s'ho pot permetre, però en el meu cas, ara parlo personalment, prefereixo gastar-me diners en alimentació que anar de vacances fora. Uh-huh. Vull dir que també és una prioritat, no?
al final, i així d'una manera per fer una síntesi, podríem dir que consum responsable és sinònim de consum ecològic, consum saludable i consum de proximitat, no?
Sí, i també, a part del consum responsable, que a mi és una paraula que no m'agrada massa, Albert...
Què dius ara? Perquè doncs, m'ho he dit abans, he estat tota l'entrevista dient consum responsable.
És que sóc molt tímid i em costa dir les coses, saps?
No et preocupis, Carles.
Bueno, és la paraula que més es fa servir, però clar, quan jo parlo de consum irresponsable estic dient que la tia que hi ha al costat que no ho fa és irresponsable. A mi m'agrada més consum transformador, no? O consum crític, que simplement és abans de consumir posar una mica de temps, no? M'estaré un minut allà pensant abans de comprar-ho. I, per exemple, evitaré, jo què sé, Amazon. Quin sistema és Amazon? És... Jo m'avorreixo, ara sembla ser que no ens podem avorrir, estic al lavabo, pixant, assegut, no sé què fer, agafo el mòbil, obro Amazon, ja té la meva targeta, ja té la meva adreça, i jo fent un clic compro una cosa que, a més, me la posen a casa, no? Pues simplement posar una miqueta de temps per evitar tota aquesta manera de funcionar.
Parlaves de temps, nosaltres ens hem quedat sense, però t'agraeixo moltíssim perquè la veritat és que ha estat una entrevista molt interessant i has posat llum a temes que potser no tothom coneixia sobre aquest consum transformador i consum crític. Carles Sedó, còmic, treballador social de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pedagog i membre de la Iniciativa Social al Rodal, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest Connectats a l'estiu d'avui.
A vosaltres.
Bon dia, que vagi bé. Nosaltres fem una aturada publicitària mínima i de seguida tornem amb el segon bloc.